No, no cal que... Val. Anem al nou, i és la moció conjunta dels grups socialista, Compromís i Popular i del regidor no escrit amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, 28 de juny de 2025. Esta està sense dictaminar i, per tant, tindrem que votar la seva incorporació en l'ordre del dia. Alguna vot en contra per a incorporar-la en l'ordre del dia? Bé, doncs s'incorpora el debat i ara sí que anem al contingut. Me comenten que tal com se fa quan hi ha molts conjuntes d'aixina llegiran una part de la moció cada un de menor a major representativitat en el plenari. Comença el regidor no escrit, don Manuel Robert.
Gràcies, senyor Manuel Robert. Gràcies. El 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una data d'abast mundial que celebra la diversitat i recorda la importància de garantir els drets i llibertats de totes les persones, amb independència de la seva orientació sexual. Aquesta jornada té el seu origen en els fets ocorreguts en 1969 en el barri novaiorquès de Stonewall, que van marcar un abans i un després en la reivindicació dels drets civils del col·lectiu LGTBI. Des d'aquest moment, aquesta data s'ha consolidat com una oportunitat per a reflexionar, reconèixer els avanços aconseguits i continuar construint una societat on la dignitat, la llibertat i la igualtat plena siga una realitat per a tots. En este 2025, des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, volem reiterar el nostre ferm compromís amb els valors democràtics d'igualtat, respecte, llibertat i dignitat. Reivindiquem el paper dels governs locals en la promoció d'entorns segurs, inclusius i respectuosos, en els quals la diversitat siga compresa com un valor compartit que enriqueix la vida en comunitat.
Moltes gràcies. Senyora Maria Fajardo, portaveu de Compromís.
És fonamental reforçar el paper de les organitzacions de la societat civil, incloent-hi les entitats LGTBI com a agents de transformació social, garantint la seva participació activa en l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques. Així mateix, considerem essencial que les institucions actuen amb determinació enfront dels discursos que promoguen la intolerància, establint mecanismes eficaços per a previndre i abordar possibles situacions de discriminació. Enguany es complix el 20 aniversari de l'aprovació de la llei que va permetre el matrimoni igualitari i l'adopció conjunta per a parelles del mateix sexe a l'Estat espanyol, un avanç significatiu en el reconeixement legal i social del col·lectiu LGTBI, que va situar el nostre país entre els més avançats respecte a la diversitat familiar i als drets civils. I si bé és cert que Espanya ha sigut un país pioner fruit del treball conjunt de moltes persones, organitzacions i institucions, també reconeixem que encara persisteixen situacions de desigualtat, violència i rebuig que han de ser erradicades amb decisió i responsabilitat institucional, abordant de manera integral la realitat específica de les persones LGTBI, que a més són racialitzades, migrants, amb diversitat funcional o en situació de pobresa, atès que elles experimenten formes específiques i agreujades de discriminació. En aquest sentit, és important promoure polítiques que atenguen a aquestes circumstàncies particulars, amb mesures de protecció efectives i proporcionals, sempre des d'una perspectiva centrada en els drets humans i en la cohesió social.
Moltes gràcies.
Per això, instem el Govern d'Espanya a fer efectiva la dotació pressupostària específica i sostinguda als governs locals perquè puguen continuar treballant en protocols específics per a l'atenció integral a víctimes d'agressions motivades per intolerància, prioritzant la protecció de menors, persones trans i col·lectius especialment vulnerables. Formació del personal municipal, especialment en àrees com serveis socials, seguretat ciutadana i educació, en matèria de diversitat sexual i de gènere. Desenvolupament de campanyes educatives i de sensibilització que promoguen la convivència, la tolerància i el respecte a totes les persones. Segons dades recents, aproximadament la meitat de les víctimes LGTBI d'agressions físiques, sexuals o verbals registrades no denuncien estos incidents, deguts principalment a la por o a la falta de confiança en els procediments institucionals. Des de les entitats locals reiterem el nostre compromís per a generar entorns de confiança, previndre aquestes violències i millorar la resposta institucional enfront de qualsevol manifestació d'odi o discriminació.
Moltes gràcies. I des del grup socialista, el seu portaveu, don Xus Madrigal.
Tampoc podem obviar que en el context internacional assistim amb preocupació a retrocessos en matèria de drets humans que afecten directament al col·lectiu LGTBI. Els discursos d'odi, la reversió d'avanços legals i la persecució institucional en alguns països posen en risc principis fonamentals que han de ser preservats per la comunitat internacional. Per tot això, des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, expressem el nostre suport a les polítiques públiques que promoguen la igualtat d'oportunitats i el respecte mutu, i subratllem la importància de l'educació, la sensibilització i el diàleg com a ferramentes fonamentals per enfortir la cohesió social i la tolerància. Convidem a tots els governs locals a sumar-se a aquesta declaració i a continuar desenvolupant iniciatives que reforcen la inclusió i el reconeixement de totes les persones, amb especial atenció als que en troben en major dificultat de vulnerabilitat, perquè la dignitat i la igualtat no han de ser eslògans, sinó principis reals, sostinguts des del treball conjunt, la responsabilitat democràtica i el respecte de la llibertat de totes les persones.
Moltes gràcies als grups. I ara passem al següent punt, que és el despatx extraordinari. Pues passem a votació d'aquesta moció conjunta. Dret Girona ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
PSOE?
Sí.
Bé, us queda aprovada i ja està. Ara sí, anem ja al despatx extraordinari.
Disculpe, vosaltres volem fer explicació.
Diga,
de
vol explicació? Diga, sí. No, però molt ràpid, jo. Té vostè la paraula, senyora Herrero.
Muchas gracias, señor alcalde. Desde Vox Vila-real hemos votado en contra de esta moción conjunta que una vez más representa el consenso ideológico entre la izquierda progre, la derechita complejada y sus satélites para rendir pleitesía a los dogmas del lobby LGTBI. Nos negamos a avalar un texto que no busca proteger derechos ya garantizados por ley, sino imponer una ideología a golpe de subvención, pancarta institucional y banderas excluyentes en edificios públicos. Porque la única bandera que representa a todos los españoles, donde se incluyen los vilarrealenses, sin distinción de sexo, orientación sexual o creencias, es la bandera de España. Esta moción reproduce palabra por palabra el argumentario de la FEMP, una federación cada vez más alejada del sentido común, que nos exige que desde los ayuntamientos promovamos campañas educativas, protocolos ideológicos y formaciones de reingeniería social como si los concejales fuésemos comisarios políticos al servicio de una doctrina que solo sirve para alimentar chiringuitos. Porque sí, seamos claros, detrás de tanto discurso de inclusión se esconde una industria ideológica millonaria que bajo la excusa de la igualdad divide a los españoles en categorías artificiales, victimiza a quien no lo necesita y demoniza a quien no comulga con sus liturgias. Hablan ustedes de tolerancia mientras tachan del mal homosexual a aquel que no ondea la bandera del arco iris o que decide votar a Vox. Hablan de libertad mientras diseñan protocolos de pensamiento único y formaciones obligatorias para funcionarios. Y hablan de seguridad mientras ustedes mismos, con sus políticas de inmigración masiva, llenan nuestras calles de personas con culturas que desprecian y agreden a los homosexuales. Mientras tanto, ¿de qué no hablamos? No hablamos de acceso a la vivienda, de la inseguridad creciente, del colapso en los servicios públicos o del paro juvenil. Eso sí, banderitas, pancartas y mociones para el aplauso fácil y el presupuesto para el chiringuito. Desde Vox respetamos a todas las personas, también a quien tienen una orientación sexual distinta. Pero eso no nos obliga a tragar con la imposición de un pensamiento único, ni a financiar desfiles de obscenidades que no representan a la mayoría de los homosexuales. ni a silenciar que muchos de ellos se sienten utilizados y avergonzados por esta maquinaria ideológica. La dignidad no se defiende colgando una bandera. La dignidad se garantiza con seguridad, libertad y verdadera igualdad entre la ley. Y eso solo lo defiende Vox. Muchas gracias.
Seguim en el següent punt de l'ordre del dia, despatx extraordinari, assumptes d'urgència. Vaig a llegir els nou que n'hi ha, per si ne tenen nou. Perquè, a veure, jo tenia 8 i tenia... 9, no? A veure, el primer seria la proposta de la regidora delegada de Recursos Humans d'aprovació definitiva de la plantilla pressupostària. Sí? El segon seria l'aprovació definitiva del pressupost i les bases d'execució. El tercer seria una relació de despeses, que és la 30-2025. El quart, una altra, que és la 35. El quint, una altra relació de despeses, que és la 39. El sis seria la 41. El set seria la 37. El vuit seria la proposta de modificació de dedicacions dels membres de la corporació local. El 9 seria la declaració institucional per a la conservació dels detentes domèstics de les façanes de Vila-real. És aixina? Sí? Ja, jo tenia... Coneixen els temes, es coneixen tot. Jo el tenia en un altre ordre i per això estic intentant ordenar-ho. Està clar, no? I el secretari també tindreu clar? Sí,
sí, una pregunta. L'ordre de les... punts
d'urgència. Podem fer el que vulguem
ara. Ho dic perquè com han vingut les clar. De la confraria del Cor de Jesús, per si podíem fer-la la primera perquè estan ahí aguantant.
Cap problema. Sí, a favor tots. Sí, primer votem l'urgència i les incorporem totes, les 9, i després posem deferència als membres del Cor de Jesús de la nostra confraria d'ací de Vila-real, pues farem la primera en urgència d'este tema, val? Val, pues aleshores, per a la seva incorporació i urgència, algun vot en contra? Bé, pues queden incorporats tots, senyor secretari i tal. I ara, tal com hem quedat, i pues començaríem en aquesta proposta de... A veure, què tenim així? Aquesta és, no? Vale. Declaració institucional per a la conservació dels detentes domèstics de les façanes de Vila-real i... un marc, no?, de que demà és el Cor de Jesús.
Demà és el Cor de Jesús.
Precisament. Molt bé. Pues serà don Santi Cortés que explicarà que ha fet un gran treball històric i de recerca en la ciutat la proposta. Don Santi Cortés té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Tornar a ressenyar que justet demà és el Cor de Jesús, per tant estem en les vespres. Un agraïment també perquè això és una proposta de tots els regidors, que quede clar, perquè és una declaració institucional que en este cas tinc l'honor de poder-la proferir amb el permís dels meus companys, però agrair també a Matilde, la presidenta de l'Arxiconfraria i una membre de la Junta que ha vingut també, i Héctor, que és el president del barri del Cor de Jesús, per estar així present, perquè és una... hem parlat moltes vegades, Matilde, i és una iniciativa que ve de vosaltres, que moltes vegades m'has dit que era necessari. Vaig a intentar no emocionar-me perquè conec a Matilde des de fa molts anys. I recalcar sobretot que és una declaració institucional de tots els regidors d'este ple. Vila-real compta amb un ric patrimoni històric, religiós i cultural que es manifesta no solament en els seus edificis emblemàtics o en les seues tradicions festives, sinó també en els elements més senzills i populars que formen part del paisatge quotidià dels nostres carrers. Un d'aquests elements, sovint oblidat però carregat de significat, són els anomenats detentes del Sagrat Cor de Jesús, que són les plaques col·locades a les façanes de moltes cases com a símbol de protecció i de devoció. Aquestes imatges, que arrosseguen una profunda tradició religiosa i identitària, van ser especialment esteses durant els segles XIX i XX i formen part de la memòria col·lectiva dels nostres majors. En el context actual, on molts dels detentes es deterioren o desapareixen per desconeixement o desús, considerem necessari posar en valor aquest patrimoni espiritual i popular, promovent la seva conservació difusió i reconeixement dins del conjunt d'elements que conformen la nostra identitat com a ciutat i com a poble. L'Arxiconfraria del Cor de Jesús, segons s'exposa en l'obra L'Arxiconfraria del Corazón de Jesús, editada per la Diputació de Castelló l'any 2013, va ser fundada el 1897 gràcies a l'impuls de mossèn Manuel Ferreres Climent. Cal ressenyar que, a banda dels coneguts com a detentes, la imatge continua sent venerada a un dels altars laterals de l'Església Arxiprestal i també ho va ser en l'antiga Església de la Sang i en l'antic convent de les Dominiques que estava així en la plaça. Hem realitzat una tasca d'identificació i localització dels detentes del Sagrat Cor de Jesús presents en les façanes d'habitatges particulars de la ciutat. Este treball ha permès documentar fins al moment un total de 37 immobles que conserven aquest element devocional. La presència encara viva d'aquests símbols posa de manifest la importància de preservar i dignificar aquest tipus de manifestacions populars com a part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Segons s'exposa en l'article Vila-real i la qüestió carlista, la difícil convivència de Àngel Pozo i Christine Cetrín, el 25 de maig de 1899, el papa Lleó XIII, que va ser qui va declarar a Sant Pasqual patró dels congressos eucarístics, va consagrar el món al Sagrat Cor de Jesús amb l'encíclica Annum Sacrum, reforçant una devoció ja estesa a Espanya i a la ciutat. En resposta, moltes famílies van col·locar plaques a les façanes amb la imatge del Cor de Jesús. L'Ajuntament de Castelló va ordenar la retirada d'aquestes plaques, fet que va desencadenar disturbis i enfrontaments. En canvi, a Vila-real, que com tot el món sap era de majoria carlista, es va organitzar fins i tot un tríduum de desgreuge, que gràcies a Héctor hem recuperat i està així el text. Es van adquirir més de 600 plaques, és a dir, més de 600 cases tenien la placa del Cor de Jesús a Vila-real, com a acte reivindicatiu. I el 3 de desembre de 1899, fins i tot el consistori de Vila-real va acordar col·locar una de les plaques en la mateixa façana de l'Ajuntament. Estos fets van arribar al Congrés dels Diputats, on fins i tot van demanar responsabilitats contra Vila-real i van obrir un expedient contra l'alcalde de Vila-real, que feliçment va quedar sense conseqüències. La premsa va reivindicar Vila-real com a bastió tradicionalista i primer poble d'Espanya en defendre el Cor de Jesús. Així, el detente del Sagrat Cor es va convertir en símbol d'identitat en la Vila-real de finals del segle XIX. A la mateixa obra que he citat a l'inici, consta una de les anomenades entronitzacions del Cor de Jesús en una casa particular, en concret la del senyor notari de Vila-real, en Andrés Gómez Baguer. I així ho exposa també l'Heraldo de Castelló el 21 de novembre de 1928. Altrament, la molt coneguda poetessa i filla predilecta de Vila-real, Angelina Abad Cantavella, va fer una poesia, llegiré només un trosset, del Cor de Jesús en ixa entronització. Via corazón de Jesús, fuente de amores, gloria y encanto de la criatura, centro hermoso de paz y de ventura, llama viva de rústicos fulgores. Acaba dient, bendice a don Andrés que con empeño te da un trono de amor, de galas ricas y a la par que esta casa santificas, concede mil venturas a su dueño. A més, en moltes cases de Vila-real també s'observa, baix del detente, la frase «reinaré». El responsable és el beat Bernardo Francisco de Hoyos, un jove jesuïta espanyol del principi del segle XVIII, considerat el primer gran apòstol de la devoció al Sagrat Cor de Jesús, que va assegurar haver rebut una revelació mística del mateix Jesucrist que li va dir «reinaré en Espanya», que en aquell moment s'extendia per les Amèriques, era més gran que avui en dia. Per tot això, l'Ajuntament de Vila-real fa els acords de la següent declaració institucional. Primer, l'Ajuntament de Vila-real reconeix el valor històric i patrimonial dels detentes del Cor de Jesús a la ciutat i per això el govern municipal treballarà per a la seva conservació posada en valor i protecció al més pronte possible. Segon, l'Ajuntament de Vila-real posarà a la disposició dels veïns propietaris d'habitatges amb detentes del Cor de Jesús històrics tots els mitjans per a la seva preservació i notificarà els mateixos veïns perquè col·laboren en la protecció d'aquests elements. Tercer, l'Ajuntament de Vila-real reconeix el valor dels elements històrics populars, especialment els religiosos, presents en les façanes de les cases particulars, com ara altarets, taulellets o també altres elements decoratius històrics amb valor estètic o patrimonial. I finalment, que Héctor m'ha portat una d'aquestes plaques del Cor de Jesús així, fer una crida perquè sabem que molta gent possiblement les ha llevat des de la façana de les cases i les tens a casa. Aleshores, l'Ajuntament està a disposició per recuperar-les i perquè ens les porten si no tenen espai o si no tenen pensat tornar-les a ficar, que ens porten aquestes plaques històriques que, com sabem, eren en origen més de 700. L'enhorabona i l'agraïment de nou a l'Arxiconfraria i al president del barri del Cor de Jesús i visca Vila-real i visca el Cor de Jesús. Gràcies.
Bueno, molt bé, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona, Santi, com ja te vaig dir en el seu moment, des de que sé que dus temps treballant en este tema, i comentant-ho, i la veritat és que és un tema emotiu que ens ha unit a tots, tots hem votat a favor, però són 25, i no és fàcil tindre així, com heu vist, Matilde i companyia, el vot a favor en tot, o sigui, que heu aconseguit que el Cor de Jesús mos unisca, no? I això és també algo... una experiència bonica. Pues moltíssimes gràcies i ara a disfrutar-lo i a protegir-lo. Gràcies, Santi, per el treball de recerca i evidentment de carinyo en esta qüestió. Bé, pues continuem en els següents punts de l'ordre del dia, que estem ara anem a fer els dos conjunts en l'explicació, si es pareix. El 2 seria la proposta regidora delegada de Recursos Humans d'aprovació definitiva de la DPT, de la plantilla pressupostària, i el 3 seria l'aprovació definitiva del pressupost. A vostès, cap problema. Gràcies a vostès. Té la paraula la regidora d'Hisenda per explicar els dos punts.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora alcalde. Avui portem a aquest plenari l'aprovació definitiva del pressupost municipal de 2025, que puja 66 milions d'euros, 66.088.565 euros. L'aprovació també definitiva de la plantilla pressupostària i la desestimació de l'única al·legació que s'ha presentat tant al pressupost com a la plantilla pressupostària amb dues qüestions diferenciades. L'al·legació presentada pel sindicat de policies demanava, per una banda, un increment de l'import per a les hores extraordinàries fins als 779.055 euros, que és el que permet la quantia màxima que permet la normativa, i nosaltres hem pressupostat 400.000 euros i en el cas que siga necessari farem les modificacions pressupostàries necessàries per a fer-ho. I arrel a aquesta qüestió sí que vull assenyalar que amb la nòmina de juny pagarem les hores extraordinàries a tots els treballadors i treballadores de la casa pendents de 2024 fins al 31 de març de 2025 i que puja un import de 572.000 euros. I per altra banda, el que també se presentava en l'al·legació és que demanaven la determinació del número d'operatius que tenen que realitzar aquells llocs que tenen implementat el sistema d'operatius. El que hi ha que explicar, tal com se diu en l'informe jurídic, és que tota la implantació o modificació dels operatius ha d'estar acompanyada sempre de la corresponent memòria justificativa subscrita per la regidora delegada de l'àrea en concret, argumentant les raons de necessitat i fixant un mètode de valoració objectiva mitjançant una fórmula matemàtica. Tots els departaments que tenen operatius, a part de la policia local, és que és educació, esports i serveis públics, tenen les memòries com correspon, per tant, també es desestima aquesta qüestió. I desestimant aquesta al·legació, portem l'aprovació definitiva del pressupost municipal i de la plantilla pressupostària, un pressupost viu que ens permetrà, a partir de la seva aprovació, continuar amb aquestes polítiques progressistes a la nostra ciutat, continuant defensant per damunt de tot Vila-real. Vila-real primer, davant de qualsevol administració, siga del color que siga, un Vila-real amb llibertat, amb igualtat, amb justícia social, que ixa sí que és la bandera que hem d'enalbolar tots, que tots siguem iguals i que tots tinguem justícia social i llibertat. Segurament no siga el millor pressupost, si bé és un pressupost de l'esforç, de la responsabilitat i del continuar treballant amb el que disposem. No podem parar-nos, hem de continuar avançant amb el nostre poble, del que ens hem de sentir orgullosos perquè hem sortit sempre de totes les dificultats, amb treball, esforç i mirant sempre al futur. Som un poble lluitador que front a les adversitats, l'emprendedorisme, el treball, la constància i l'espírit de superació ha fet que estem, que en les situacions més adverses siguem resilients i avancem. Hi ha una frase de José Ortega y Gasset que ens pot resumir com a poble: sols cap progressar quan es pensa en gran, sol és possible avançar quan es mira lluny. Som un poble que no hem deixat d'avançar pensant en gran i mirant lluny. Gràcies al conjunt de tota la nostra ciutadania. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè, senyora regidora. Bé, pues, alguna intervenció en el debat d'algun d'aquests dos punts? Pues passarem a votació separat. Anem a votar primer la plantilla pressupostària, l'aprovació definitiva. Regidor Nascrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
Grup Socialista?
Sí.
Pues queda aprovada. Anem a aprovar ara o a votar el que és l'aprovació definitiva del pressupost i bases d'execució per a l'exercici 2025. Regidor Nascrit?
Sí.
Vox?
No.
Partit Popular? Ai, perdó, Compromís?
Sí.
Partit Popular?
No.
Grup Socialista?
Sí.
Pues queda també aprovat. Vale. Alguna explicació de vot? Conjunta o com vulguin, no? Bé, pues moltes gràcies. Anem ara als següents punts. Els pareix que estaríem ara en el quart tema, que estaria la relació de despeses 30-2025. La següent seria la 35-2025. La següent 39-2025, són tres. La següent seria la 41-2025. I ja està, per explicar aquestes quatre. N'hi ha alguna més? 37 la tinc jo perduda per ací. A veure, a la 37 no la tinc. Està sí, 37, vale. I ses 5, d'acord? Pues senyora regidora d'Hisenda, té la paraula breument per explicar-les, després sí. Votarem per separat.
Moltíssimes gràcies, senyor alcalde, molt breu. Avui portem al plenari 5 conjunts comptables amb un import total aproximat de 465.000 euros de factures de l'any passat. I vull donar les gràcies als departaments de l'Oficina Pressupostària i d'Intervenció pel treball que han fet per a que avui els portem a aquest plenari, també a tots aquells departaments que han tingut que informar sobre aquestes factures. I també vull demanar disculpes als grups municipals perquè he de dir que l'últim document de l'última relació de la 37 el tenien a les 9:30 del matí. Aleshores també vull demanar disculpes. El conjunt 30-25 són 67 factures amb un import total de 185.828 euros. El conjunt 35 són 162 factures amb un import total de 153.365 euros. El 37 són 95 factures amb un import total de 275.610 euros. El conjunt 39 són dos factures per un import de 6.879 euros. I el 41 són 45 factures amb un import total de 143.623 euros. Un total de 371 factures de diferents proveïdors d'aquest ajuntament que van fer el seu treball i que per diferents motius no han cobrat les feines que han realitzat. No han cobrat les feines en temps i en forma, com ens agradaria a tots i a totes, i aquesta qüestió és una qüestió que lamente profundament. 371 factures de manteniment, de reparació d'instal·lacions, de maquinària, del dia a dia del nostre poble, també factures dels vehicles municipals, o com no, factures d'entitats esportives o de les nostres festes patronals, de les paelles, l'empedrao, les actuacions, diferents actuacions, animacions en els parcs de veïns i veïnes, o com no, també en el tema de l'economia, la gala de moda o la representació per a l'any de Vicent Estellés, la nostra veu, o l'animació infantil per a celebrar els drets dels xiquets i les xiquetes, o l'encesa de Nadal, diferents actuacions culturals, activitats per a la Festa del Llibre, de cobertura sanitària, de classes esportives. També hi ha factures de mitjans de comunicació per a donar difusió de tot el que fa en aquest ajuntament. Festes patronals, hem de recordar que molta gent gran veu els actes de les festes o les misses que celebrem al nostre poble a través de les televisions, festes de barris, recomanacions cíviques, també molt important, i diferents campanyes de les activitats de les distintes regidories per fer difusió i que la ciutadania conega. Vaig a fer una xicoteta apreciació. Jo crec que fa falta fer més campanyes de conscienciació i de sensibilització per a la igualtat entre totes les persones. Entre totes, estimen a qui estimen. Sinó que jo, des d'ací, també dic que n'hi ha que fer campanyes de sensibilització perquè a voltes escoltem discursos que ens tornen a molts anys enrere i hem de mirar al futur i hem d'estimar-nos i hem de ser lliures i hem de defensar la llibertat de totes i tots. I per finalitzar, per a poder pagar aquestes factures de treballs fets i comprovats amb l'assignatura del funcionari i del regidor corresponent, avui hem d'aprovar en aquest plenari aquests conjunts comptables. Per això demane a tots els grups municipals el seu recolzament i així poder pagar als nostres proveïdors aquestes factures i el més aviat possible. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Pues, alguna intervenció en el debat? Explicacions de vot, pues, també conjunta, no? Entenc? Val, pues, explicació de vot conjunta. Anem a votar per separat la 30/2025. No ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, queda aprovada. Anem ara a la 35/2025. No ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, queda aprovada. Ara anem a la 39/2025. No ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Queda aprovada. Anem ara a la 41/2025. Regidor, no ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
I ara anem a la última, relació de despeses, 37/2025. No ha escrit?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Abstenció.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovada. Explicacions de vot. Don Manu Robert, no ha escrit, vol explicar vot? Vox?
No, gràcies.
Vox? Tampoc?
No, gràcies, perquè sempre lo mismo de lo mismo, ja no val la pena repetir-se.
Pues entonces lo mismo de lo mismo. Continuem en el quime, Partit Compromís, vol explicar vot, no? Partit Popular, senyor Casabó, té la
sí,
paraula.
Sí, gràcies, és lo mismo de lo mismo, però sí que volem comentar algunes coses, no? Jo no sé, senyora Escrits, si això també és senya dels governs progressistes pagar tard i malament. Pareix que s'ha convertit també en una senya d'aquest govern que vostè nomena progressista. Centenars de mils d'euros que ja devien, fa temps que devien estar pagats, que han ofegat a xicotets proveïdors. Ha dit vostè alguns exemples de festes de maig del 24, estem a punt en uns mesos ja de començar les de setembre del 25, l'encesa de llums de Nadal, ha dit vostè algunes coses. Jo ficaria dos exemples més per a que vegin això com va, no? Campus d'estiu celebrat en 2023, passarà una factura que segurament la cobraran quan ja s'acaba del campus del 2025, dos anys després cobraran aquesta factura, o cobertura sanitària en una carrera ciclista celebrada en juliol de 2023, que cobraran també aquesta factura, si tot va bé, en juliol de 2025, dos anys, 24 mesos tard, per a pagar alguns proveïdors en aquest ajuntament. Vostè ha parlat de que aquests treballs s'han fet i que així no ho diuen els informes tècnics, faltaria, no? I per això que com s'han fet, aquestes empreses, aquests autònoms han de cobrar. Però també s'oblida vostè d'altres coses que diu aquests informes que acompanyen a aquests conjunts comptables, no? Com per exemple, queda clar l'omissió de la fusió interventora i així se fa constar en els informes, o s'alerta també de la falta de contracte, no? De prescindir total i absolutament del procediment de contractació legalment establert per la llei i apunten els informes a la reiterada utilització del contracte menor en fraude de llei. Per tant, jo crec que hi ha que canviar aquesta dinàmica que desgraciadament s'ha convertit, com li dia, en tònica habitual, en senya d'identitat d'aquest govern que s'autodenomina progressista i, per tant, crec que ja que canvia la sòpera, que deixem d'ofegar des de l'Ajuntament de Vila-real a tants xicotets empreses, autònoms, que, pues, que algú estiga dos anys per a cobrar 5.000 euros es pot pareixer poc, però de segur que a certes empreses aquestes quantitats es generen unes dificultats importants i, com li dic, desgraciadament això s'ha convertit en la tònica habitual de funcionar en aquesta casa.
Bé, ens quedaria un punt en el despatx extraordinari, que és la modificació del règim de dedicacions dels membres de la corporació municipal. Com saben, és l'alta d'un regidor en règim de dedicació legal, en els informes favorables, i ho ha d'aprovar el pleno. Coneixen el punt també, no? Tenen? Bé, doncs per al mateix, passem a votació. No ha escrit?
Sí.
Vox?
Sí.
Compromís?
Sí.
Partit Popular?
Sí.
I PSOE?
Sí.
Bé, doncs queda aprovat. Val. Alguna explicació de vot? Gràcies. Bé, doncs tenim ja tots els punts de l'ordre del dia que són de votació, de decisió. Anem a les dacions de compte. La primera és la de les resolucions de l'alcaldia i extractes de la Junta de Govern local. Senyor secretari, que avui no te deixa treballar.
Les resolucions de l'alcaldia des del dia 25 de maig fins al dia 18 de juny, i de la Junta de Govern local és dels dies 15, 22 i 29 de maig.
Molt bé, el segon és la dació de compte de la modificació del pla anual de control financer permanent de la intervenció municipal i el seu anexe per a l'exercici 2025, que quedem vostès enterats. I el tercer és el de la dació de compte de l'informe definitiu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre les actuacions realitzades per l'Ajuntament de Vila-real mitjançant les subvencions destinades a la transformació digital i modernització en el marc del PRTR, del seguiment de les recomanacions sobre els controls bàsics, ciberseguretat, situació a 31 de desembre de 2023, que també tenen en l'expedient de pleno i que coneixen, queden vostès enterats. I el 4 és la dació de compte de la resolució número 2019 i 2099 de 4 i 10 de juny de 2025 sobre les delegacions de les atribucions de l'alcaldia. Queden vostès també enterats. I passem a l'últim punt de l'ordre del dia dels plens ordinaris, que és el de precs i preguntes, la part de fiscalització i control del govern. I comencem, si té algun prec o alguna pregunta que formular al govern. El regidor no ha escrit, don Manu Robert, té alguna pregunta o algun prec?
Això, no, no, ninguna, ja directament ja aniré directament al Consell del Competent, gràcies.
Gràcies a vostè. Continuem per el grup Vox, Fernando Archela.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo en tinc dues preguntes i un prec. Com les preguntes són sobre una dació de comptes que ha fet, bueno, que acaben de fer en este plenari, que és de l'informe del síndic de comptes del 31 de desembre de 2023, em permetrà que faci ja un breu resum per contextualitzar les preguntes, serà un minut.
Li ho permet si és breument?
És molt breu.
Resum, és un breu resum.
Un resum molt breu. Bueno, en l'informe, pas que se li hagin llegit i els que no, pues, es fique jo en context, pues, bueno, des del 2021 que teníem un índex de madures d'un 39,8%, estem parlant de sistemes de ciberseguretat, no? Perquè ens entenguem, no? D'un 39,8, que correspon a un nivell N1, que és el molt deficient, quan es pretén alcançar un objectiu d'un 80%, el 2023 estem en un 44,2, continuem en el mateix nivell N1. De les recomanacions, en el 2021 no se va atendre cap recomanació, el 2023 apunten que s'han assegut aquestes 4 recomanacions parcialment de 14 que es van fer en l'anterior informe. De la governança de ciberseguretat no s'ha constituït una estructura formal i la delegació del responsable de seguretat és provisional i inadequada, existint un conflicte d'independència funcional. Això ho diu el director de l'informe, no m'ho estic inventant jo. I bé, també fa una altra aclaració en els fons del PRTR, del Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència, però com no les preguntes demanen sobre aquest punt, pues, podem saltar-les i puc passar a plantejar la pregunta directament. La pregunta seria la següent, dirigida a l'equip de govern. Diu, com justifica l'equip de govern 3 anys després d'haver sigut advertit ja per la sindicatura i per empreses especialitzades a l'Ajuntament de Vila-real que seguisca sense tindre una estructura de governança en ciberseguretat incomplint l'esquema nacional de seguretat i mantenint la situació que la mateixa sindicatura qualifica com pràcticament inexistent? Aquesta seria la primera pregunta. Qui tinga bé...
Bueno, vostè mateix ha llegit en el propi informe de la Sindicatura de Comptes que també reconeix l'esforç que ha fet l'equip de govern dins de les de recursos escassos que té i les circumstàncies que té, per a poder fer front a les recomanacions que se mos van fer. Evidentment, mos planteja accelerar els processos i que tenim que ficar-nos les piles, això ho sabem, com en tantíssimes altres coses. No? Nosaltres, així, el que necessitem ara és més mans per a treballar, més mans tècniques, en talent, i no és tan senzill. Sap? La manca de, i la dificultat que n'hi ha de cobrir places moltes vegades en personal competent per a tot aquest tipus de qüestions, i me consta que almenys aquells funcionaris que estan en aquests moments destinats al Departament de Noves Tecnologies per descomptat, informàtica, però també pues, el Departament de Secretaria, en el que li correspon a les estructures i en l'organització de tot això, tenim en breve una reunió programada per a reorganitzar tot un poquet i implementar totes les mesures que puguem ficar damunt de la taula per a intentar arrimar-nos a l'esquema nacional de seguretat. Jo l'altre dia anunciava en els mitjans de comunicació que anem a ficar-nos a treballar en quan el pressupost estiguera en un pla de, pues, de noves tecnologies. Bueno, jo, el pla és més, estic més preocupat per la qüestió d'alguns reglaments que van entrar en vigor en la Unió Europea, com vostè també coneix, en la directiva que s'està retrasant un poquet però que és un poc complicat i que ens va exigir encara més en tot això, és a dir, en l'esquema nacional de seguretat, i que nosaltres, pues, evidentment, que partim d'una situació difícil, va ser molt complicat que puguem arribar a tot això. Aleshores, pues, a través de la FEM i d'alguns instruments que el propi Ministeri i també la Secretaria d'Estat de Digitalització té, estic treballant per a que ens puguem tirar una mà, no?, a un ajuntament mitjà com este, en pocs recursos, per a poder adaptar-nos a això. Però també li dic que compartís que molts alcaldes i alcaldesses, aquestes comissions de digitalització, en la qual soc membre, soc vicepresident de la xarxa espanyola per Ciutats per la Transparència i Bon Govern i Digitalització, i per tant conec perfectament que ningú està a l'altura, excepte les grans ciutats, que tenen recursos a punta pala, vale? O diputacions que no saben què fer en els diners, que els sobren, i això són les realitats en aquest país. Després estem els ajuntaments, que conforme podem pues, anem prestant els servicis, i especialment és que són una ciutat tan xicoteta i un poble tan gran com és Vila-real, pues, en els mitjans que tenim anem fent. No? Una aposta clara per millorar, és l'únic que li puc dir, i bueno, pues, ja anirà veient els resultats de lo que puguem anar ficant damunt de la taula. Alguna qüestió més?
Sí, senyor alcalde, bueno, sí, entenc, bueno, nosaltres som coneixedors de que en novembre del 2024 ja van crear la comissió i van designar els membres, però el que diguem el síndic demana és que se cree el plan director de seguretat. El cas és que, bueno, ara estem en 2025, sabem que l'informe és de 2023, però en el 2027 ens presentaran l'informe del 2025 i estaria bé pues, que a finals d'any pues, poguérem almenys iniciar aquest plan. La segona pregunta venia en aquest sentit, si pensàvem si enguany iniciar aquesta elaboració i posar en funcionament aquest plan director, que és el que exigís el síndic.
Està treballant-se des del Departament de Noves Tecnologies, me consta, i del nou regidor de Societat Digital en el pla director, per descomptat. Me consta, el que passa que per tota una normativa i unes exigències noves que han eixit, com li dic, i que pareix ser que se van accelerar encara més, especialment per alguns capítols que han passat en Europa en els últims temps, i ens costa que ens van a exigir més coses encara de lo que en aquests moments n'hi ha damunt de la taula, això va ficar-se molt complicat, per lo que ens conten. Pues bueno, jo el que li vaig plantejar, com li dic, anem a tindre una reunió per a coordinar les dues coses. Hi ha també una normativa nova en la utilització de la intel·ligència artificial, ja n'hi ha moltíssims ajuntaments que l'estan utilitzant per a moltes coses i que té molts riesgos, moltíssims riesgos també, com vostè expert en aquest tema sap, però que pues, com està en el mercat i venen a vendre-la i de vegades els ajuntaments pues, el que volem és agilitzar i te diuen si tinc un robot que te pot fer això per simplificar les coses, no? I te selecciona totes les factures i te les fica totes en una relació de pagos i no tenim que tindre tot el món ahí vaig fent no sé què. Pues, per exemple, en aquest tema s'està demostrant que funciona molt bé i aquests robots funcionen molt bé perquè una factura que té quatre datos, no? Que l'algoritme pot perfectament quadrar i dir estes a un caixó, altres a un altre caixó, i la pròpia màquina te ho classifica i fa brum. Després va el tècnic que té que comprovar i punto. Això ahorra una feina brutal. En això volem treballar i això també volem implementar-lo, però sin embargo n'hi ha altres aplicacions d'intel·ligència artificial que estan generant molts problemes en els ajuntaments, inclús responsabilitats molt gordes des del punt de vista de la prestació de serveis, de la responsabilitat patrimonial que pugui tindre una administració o alguna possibilitat de tindre responsabilitat comptable o penal en algun tipus de qüestions, no? Per tant, és un tema molt delicat, vostè també ho sap, i jo l'únic que li puc dir que me consta, s'està treballant el pla director, això ja s'està fent, i que esperem que des d'enguany pues, també puguem reorganitzar aquesta estructura jurídica que establís la pròpia llei de l'esquema nacional de seguretat, i que jo l'únic que li puc transmetre que ens ho hem agarrat en sèrio, però que evidentment tenim més recursos que tenim i que no tenim. Per això li has començat explicant el tema del talent, de les places en capacitat de poder treballar aquestes qüestions. Sap que n'hi ha una gran mancança en aquesta matèria, inclús traiem places al carrer, no les cobrim, ninguna administració, no n'hi ha personal ni en l'àmbit privat, és a dir, està molt complicat tot això, però bueno, nosaltres ja li dic, farem el que puguem. I però fonamental per a poder cobrir això a lo millor, que tindrem que anar a externalitzar, com vostè ha dit, en empreses especialitzades, com siga, teníem que tindre diners, i el pressupost s'aprova avui, el qual això també era un hàndicap i un problema prou important, perquè en l'administració pública pues, no te pots traure els diners de la butxaca i contratar i ja està, tens que complir tota una sèrie de requisits i sobretot algo que és molt important, que és tindre els diners per poder contratar això, en això estem. Alguna qüestió més?
Sí, bueno, ja van volia fer-li una reflexió final, diu que un ciberatac pot deixar una administració total, un ciberatac pot deixar una administració totalment paralitzada.
Sí, sí, sí.
I una inversió en seguretat és important per a cobrir les garanties que se deuen cobrir de la pròpia administració i que s'ha de tindre en consideració.
Sap però vostè també que n'hi ha tot un debat al respecte d'això, perquè si ataquen la CIA o el CNI, pues, no sé jo quina capacitat té un ajuntament per més diners que se gaste de poder cobrir això. Ja sap que, per exemple, hi ha ajuntaments referents, jo no vaig a ficar noms, en esta província, que han venut molt tot el treball que han fet en això i la quantitat de milions que han ficat damunt de la taula, milions estic parlant d'esta província, i han estat paralitzats una setmana. O sea, que no cal tampoc, i de moment nosaltres pues, toquem no madera, perquè però no saps mai què pot passar demà, sí, però vull dir jo que això també té el que té.
Els sistemes informàtics nostres no és que funcionen excessivament bé comparat amb un fill que suportarà un atac informàtic, no? Ja. Però bueno.
Bueno.
Bé, tinc un últim prec, senyor alcalde, i diu, bueno, des del nostre grup volem expressar el nostre malestar per l'ús partidista de les xarxes oficials de l'Ajuntament, concretament la publicació que es va fer el 6 de juny on s'al·ludia de forma crítica i política al nostre grup. Entenem que els canals institucionals deuen servir per informar amb neutralitat i no per confrontar públicament a membres d'esta corporació. Les redes oficials són de tots i no de l'equip de govern ni d'un partit en concret. Per tot això, preguem que es garantisca l'ús estrictament institucional, respectuós i neutral d'aquests mitjans, evitant que s'utilitzen com ferramenta d'atac polític. Moltes gràcies.
Bueno, a mi m'agradaria que diguera concretament quina segura
sí,
publicació,
si vol, si vol,
en la que considera vostè que s'ha vulnerat d'això.
Li dic quina és, la tinc així, la puc ensenyar.
Quina és?
La puc ensenyar. És la publicació en particular on hi sent el senyor Santi Cortells i Toni Marín, on fan una explicació de per què es va retirar la moció de Vox, i on diu clarament, el senyor Santi Cortells explica que aquesta proposta de Vox exclou i discrimina persones vulnerables. A nosaltres ens pareix això una falta de respecte institucionalment.
No, però que a veure, senyor Txela, però què vulnera en la llibertat d'expressió del regidor i de participació política?
Que ho fa en una xarxa pública d'aquest ajuntament, de la que també formem part.
En quina xarxa pública?
En l'Instagram de l'Ajuntament.
No, ho fa en una roda de premsa, en una sala de premsa a la
i
que vostès...
I se publica en la xarxa de l'Ajuntament.
En la que vostès també
alcalde
tenen accés, digo jo. No?
Però se publica en la xarxa de l'Ajuntament.
A veure...
I què?
Alcalde, crec que sap perfectament per on van les coses.
Bueno, jo crec
que desvirtue les coses. Les xarxes de l'Ajuntament s'han de fer servir per lo que se fan servir, no per fer atacs polítics ni
anem a veure,
ni al·lusions, però... ni al·lusions.
Mire, jo a veure, no vaig entrar en un debat així amb vostè, però li assegure que nosaltres som 255.430 vegades més escrupulosos que hi ha un govern en vostès en el Partit Popular o on governa el Partit Popular en les xarxes. Ja li ho dic jo. Ja li ho dic jo. Aleshores, no entenc lo d'avui, perquè això està fora de lloc completament.
Estem parlant de les xarxes oficials de l'Ajuntament.
Jo li estic dient de les xarxes oficials també de l'Ajuntament, de no sé on, o de la Diputació.
Nosaltres vam publicar un vídeo en la nostra xarxa oficial i la resposta l'han tinguda per la xarxa de l'Ajuntament. A això me referi, senyor alcalde. I busque vostè si n'hi ha més publicacions on se faixa i sa mateixa...
A veure, un moment. Les xarxes de l'Ajuntament el que han fet ha sigut rebotar una roda de premsa de dos regidors. Ja està. En tota la llibertat d'expressió, de lo que vulguin dir, faltaria més, així. Si tenim que estar... Però és que el mateix que fan vostès en tots els llocs i que no estem criticant ningú. Ara, jo crec que...
Si és l'actitud que tenen que tindre les xarxes, pues ho tindrem clar i farem el propi també.
Ah, bueno, jo no li nega a vostè el dret del món, de tot el món, que té de dir el que crega convenient. És que me pareix a mi que si no utilitzen recursos ha sigut perquè no han volgut mai. Això ja és qüestió seua. Tal volta li interessava més estar darrere de la trílise de Vox, aixina de gran enorme, i que ho traguen a nivell nacional,
tampoc
i ho utilitzaren a nivell nacional.
Tampoc
però el que li interessava a vostè era això.
Tampoc ens han cridat des de les xarxes de l'Ajuntament per dir-nos, escolteu, voleu dir alguna cosa? Tampoc se'ns l'han convidat. Jo crec que la situació és clara. Cada un que interprete el que
bueno, diu. Evidentment, vostè ha dit el que tenga que dir i jo li he explicat que no considere que en aquest cas s'hagi estat infringint ningú respecte institucional. I és la meva opinió. Ja està, en aquest cas. Jo primer l'he seguit i l'he vist. Crec que cada un ha donat la seva visió, igual que així, pues, jo crec que som, ja li he dit, escrupulosos en aquestes qüestions. Però bueno, en la medida que podem, perquè això cada vegada més complicat. Alguna qüestió més?
No, gràcies.
Senyora Herrero.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement dir que una de les persones que està en la foto és el que antes d'entrar a l'equip de govern se queixava d'això i ara ho aprofita ell. Però bé, val. Esta pregunta va per a la senyora Fajardo, que és com la van anomenar en la trobada de municipis actius pel català, i va dir Fajardo, no Fajardo. Tindria una pregunta. Quina llengua se parla en Vila-real? Quina llengua parla vostè en Vila-real, senyora Fajardo?
Pot apagar-se el micro, si no, no n'hi puc contestar. La llengua que se parla en Vila-real és el valencià. No entenc la pregunta. En quina de les meues àrees li he de contestar a això?
Pues ara li ho pregunte i ho entendrà. Me podria explicar què feia l'Ajuntament de Vila-real representat per vostè com a vicealcaldessa el passat 13 de juny en la segona trobada de municipis actius pel català en Barcelona?
Sí, la segona edició de la trobada que vostè acaba d'explicar és la trobada Implica't, és una jornada que s'organitza precisament per a aquells municipis que compartim una llengua, que és la mateixa, amb la denominació comuna, i per a mi, com a nacionalista valenciana, que és del partit en el que vinc, lamente moltes vegades que no s'utilitzi aquesta doble denominació. Crec que ha sigut un dels defectes que hem tingut, la doble denominació valencià-català, i que això és una cosa que fins i tot partits de la dreta han recolzat sempre, i crec que ahí ha estat el defecte moltes vegades en què la gent vulga que caiguem en este parany que vostè està pretenent que caiga jo. I vaig participar, igual que va participar l'Ajuntament també de Manacor, de les Illes Balears, on també se parla el balear, que també forma part de la xarxa lingüística que tenim ixa unió, no? de la parla que ens unifica amb aquesta denominació única que és el català, però on després territorialment doncs nosaltres l'anomenem valencià i a les Illes Balears s'anomena balear. És a dir, era una trobada de municipis actius per la defensa de la nostra llengua pròpia. I la nostra llengua pròpia, doncs, la del nostre país valencià és el valencià, la de Catalunya és el català i la de les Illes Balears és el balear. Hi havia ajuntaments d'aquestes tres demarcacions geogràfiques.
Gràcies, per això li diuen Fajardo i no Fajardo. Podria explicar-nos el que va dir en Isenco, referint-me a la Conselleria de Normalització Lingüística, que vostè diu, aconseguirem des del primer dia en l'any 94 tres funcionaris de carrera que treballen per el foment del català. Perquè sap vostè que en Vila-real se parla el valencià, veritat? no sé quin foment del català. I sap que en l'Ajuntament anem curts de funcionaris. Com podem tindre 3 funcionaris fomentant el català en Vila-real? O és que es va confundir?
A mi m'agradaria recordar-li a la senyora Herrero, precisament per, ja que ha fet vostè memòria, que això és des de l'any 94, des de l'any 94, on precisament el Bloc Nacionalista Valencià governava juntament amb la Derechita Cobarde, al Partit Popular, i on ningú va qüestionar que això se fera. És a dir, és que no sé este debat a què ve. Vull dir, això porta fent-se des de l'any 94. La llengua pròpia de Vila-real és el valencià, però si vostè repassarà una miqueta els llibres de EGB, que suposo que és lo de la seva època, o vostè anara a la universitat i volguera estudiar la nostra preciosa llengua i identitat, el que estudiaria a la universitat és filologia catalana, precisament per aquesta denominació que estem parlant de la nostra llengua. Vull dir, el valencià i el català és el mateix. No anem a tornar a debats inexistents que Vox vol crear i que no hem tingut cap dubte d'aquells que som gent demòcrata, que estem en este ple representats i que vam estar també presents quan se va votar el nostre estatut d'autonomia per unanimitat de tots els presents en eixes corts valencianes, se va decidir com s'anomenava la nostra llengua, com s'havia d'estudiar en els instituts, com s'havia d'estudiar en els centres. És a dir, no vaig a entrar en un debat i per a mi crec que Vila-real, si podem traure pit d'alguna cosa, és que des de l'any 94 hi hagi governat qui hagi governat, siguen uns o altres o els de més enllà, mai han qüestionat i s'ha posat clara i decidida per cuidar i protegir la nostra llengua, que vostès volen ara, no sé, que és el que busquen amb aquest tipus de preguntes. Però crec que una ciutat de 52.600 persones tinga 3 persones treballant per a defensar i protegir i cuidar la nostra llengua, que és un dels tresors més preciats que tenim com a poble, i en canvi confrontem amb una ciutat com per exemple la ciutat de València, que governant uns o altres també, doncs només té un funcionari quan són 790.000, és a dir, que ens superen per 10 i per 20 la nostra població i no fan aquesta aposta, doncs crec que és una cosa que Vila-real ha de traure pit. No entenc de veres aquestes preguntes. I si vostè fa referència al per què me diuen el meu cognom malament, perquè jo soc Fajardo que ve de la família de mon pare, que no té aquest arrelament que a Vox li agradaria que tinguera, no tinc els 8 apellidos vilarealenses, però mon pare ve d'una família que era d'Elche, de la Sierra i de Calasparra, té ese cognom, Fajardo, en castellà, i no passa res, vull dir, me'l van dir malament perquè no me'l van preguntar, però igual que quan vaig anar al curset de la piscina del Servei Municipal d'Esports quan tenia 6 anys i en el meu diploma fica Maria Folgado i no soc cosina d'Héctor. I no passa res, vull dir, n'hi ha vegades que se cometen errors quan no te ho pregunten i no crec que n'hi hagi que crear polèmica d'on no existeix.
Val, no, simplement ho comentava perquè el senyor alcalde ha dit que anàvem curs de funcionaris i resulta que en tenim 3 que estan fomentant el català en Vila-real.
Però senyora Herrero...
Bueno, jo és un comentari,
ja, però no, a veure, val. però això són precs i preguntes, no precs i preguntes i comentaris de Vox. És a dir, els
bueno,
comentaris no estan
si
en
ella,
el ro.
Si ella me diu a mi, per exemple, si me n'anà sí. A estudiar la filologia catalana, si estudiara la filologia, estudiaria filologia catalana. Per això jo estudia matemàtiques i no filologia catalana.
Pues a lo mejor pues, era estudiant, no faria aquestes preguntes, o no s'haguera afiliat a Vox. O sea, vull dir jo que igual si haguera estudiat això no s'haguera afiliat a Vox. Jo què sé.
Jo preferisc el valencià, no el català, que ella vol, però bueno.
Senyora, un moment.
Bueno, la tercera pregunta.
Un moment, no, perquè, a veure, perquè quan se fan comentaris, ara Santi vol dir-li una cosa i és el regidor de l'àrea, ara li la dirà, un segon, però és que no podem fer afirmacions gratuïtes que d'alguna manera estiguem desinformant al carrer. Estes 3 places estan en plantilla, creades, des de l'any 94, ja estaven, estan creades, ja estan les places ahí. No és que no faig la demagogia que quan hi ha places, aquestes places estan ahí, són estables, són places fijes d'esta casa, no estan ni en l'estabilització, són fijes, estan ahí, ¿vale? I és la primera. Segon, entre Catalunya, València, Balears, som 15 milions d'habitants en Espanya. No, però resulta que anem allí i no és màgia, els entenem, ¿vale? És a dir, no és màgia. No, vas allí i es comencen a parlar i pareix com això de lo de la Bíblia, no? De les llengües, les claves. No, no. I això no me passa a mi en altres llocs. Vaig a Galícia i me costa molt més. Vale, però vaig a Catalunya i màgia. I vaig a Baleares i màgia. I el que hi ha mamà de ma mare, vaig i m'entenc. No? Pues ve d'un tronc comú. Que vostè no ha estudiat aquestes coses. O que al seu partit el que li interessa és que 15 milions d'espanyols, però jo sí que me sent que espanyol, espanyols, parlem un idioma igual, que podem ser una potència si no estiguem en les guerres cara a l'Estat i a les nostres reivindicacions. I vostès el que s'interessa és dividir això, i la dretxita covarde ara col·labora, que en la vida havia col·laborat i ara col·labora, i ara són, estan dispostos en els plenos així de debatir coses que en este poble estaven superades, superades. I per tant, pues bueno, per això li he dit el que li tenia que dir, senyor Cortés.
Simplement comentar, tinc l'honor d'haver sigut professor en la Facultat de Filologia Romànica, que va ser la primera en tota Europa, que és la de Bonn, on hi havia un catedràtic, que és el que la va fundar, que es diu Frederic Tiet, i que en un primer moment, per cert, pues, si li interessa llegir-lo, també va fer esta distinció del secessionisme lingüístic de valencià català, però poc després es va penedir paraules literals d'ell, que teníem una estàtua d'ell a l'entrada, perquè dia que ho havia fet per ignorància. Allí on vaig ser jo lector de castellà, molts anys, tenia un company que era d'ací del País Valencià, Morant Tamàs, que era el lector de llengua catalana. I li puc dir que la meitat dels lectors de llengua catalana, que és el nom com internacionalment sol conèixer-se la nostra llengua, eren d'ací del País Valencià, que jo mateix vaig ensenyar llengua catalana a Catalunya, perquè he sigut professor a Catalunya. Resulta que no me va rebentar el cap ni res, vull dir, és la meva llengua. És més, Sant Vicent Ferrer va predicar a Catalunya, va predicar als Balears i tot el món l'entenia. Jo no sé si la pròxima proposta és dir que la Terra és plana, ha dit que no li agradaria estudiar filologia catalana, vostè s'ho perd, però de veritat, o sigui, la Terra és plana serà la pròxima proposta que vostè ens fa, a diferència del que tota la comunitat educativa, filològica, científica defen arreu del món. Que només vostè, així, en este ple, defen una cosa diferent, perquè tots els científics, perquè no són persones que ens hem caigut del cap, tots els científics, filòlegs, catedràtics del món estan dient que aquesta llengua és la mateixa. Ara bé, això no significa, per a que vostè m'entenga, que en el que s'anomena o anomena Josep Lacreu l'estàndard oral valencià, hi hagi el que s'anomena els estàndards i els subestàndards. És a dir, una llengua pot tindre un estàndard general i després un subestàndard. Té altres noms que ara no venen al cap. Aleshores, evidentment, és bo que s'accepten les formes locals, les paraules pròpies d'un territori, com és el País Valencià. No només és bo que s'accepten, sinó que es fomenten. Però això no vol dir que ens divorciem ni en la nostra història de la literatura, perquè és la mateixa. Li citaré, per exemple, a Francesc Eiximenis, que era d'origen català, però va desenvolupar tota la seva obra literària al País Valencià i ho va publicar i està, per cert, en el com es diu, la programació d'estudis de la llengua valenciana així, en tot el dret, perquè va escriure tot així, pràcticament, i tot el món l'entenia. Per tant, el que sí que volia també ressenyar és que, com ja s'ha dit, durant tot el temps, així no hi ha hagut cap conflicte mai fins que vostè ha arribat. Vull dir, el Partit Popular ha dut normalització lingüística molts anys i no ha buscat aquest conflicte. És evident que en això políticament hi ha opinions diferents, evidentment des de la ciència ja li dic jo que no, però des de la política doncs bé, hi ha opinions diferents, però l'administració anterior del Partit Popular mai ha buscat un conflicte, tenia les mateixes tècniques, corregien els textos atenent als criteris de subestàndard que li comentes, és a dir, atenent a les paraules pròpies nostres i que estan ara reconegudes per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també, i que per tant són estàndard també, és a dir, el que diria Josep Lacreu és que nosaltres tenim un estàndard policèntric, és a dir, no n'hi ha una capital Barcelona i tots ho escrivim igual, sinó que està València, està també Mallorca, i per tant l'estàndard policèntric es dona en les llengües, com l'alemany,
L'alemany té, per exemple, el famós subestàndar de Baviera i s'accepten els localismes, o el d'Àustria, i s'accepten també les paraules del subestàndar. Però d'ahí, i també li demanaria respecte per les qüestions onomàstiques, perquè la burla al cognom de la meva companya Maria Fajardo jo crec que sobrava. Jo he tingut estudiants de tots els noms, en anglès, en castellà i en valencià, i l'últim que se m'ha ocorregut és burlar-se del nom o del cognom que tenen familiarment. Però això diu vostè, diu molt de vostè i de la línia que vostès porten, a diferència de la convivència que sempre hem tingut en aquest aspecte, en aquest país i sobretot en aquesta ciutat.
Bé, gràcies.
A veure, disculpe, dues coses. Jo no he dit que no m'interessa la lectura, he dit que jo vinc de la rama de ciències, no vinc de la rama de lletres, per això no estudia filologia catalana. Que quede clar que nosaltres, Vox, en Vila-real, defende les dues llengües. Ben clar va dir la senyora Fajardo, quan va parlar, que així el grup Vox parlàvem en valencià moltes vegades en el plenari, perquè l'hem d'escoltar. Per tant, no me diga que no estem defendent el valencià, quan així, justament, les dues persones que estem de Vox parlem valencià sempre que ha calgut parlar-ho. I ara, en aquest moment, estem parlant valencià. Per tant, no diga coses que no són verdaderes. I tercer punt, en cap moment m'he volgut riure ni vostè faci algo que jo no he dit, que ha sigut el riure de la senyora Fajardo. Jo no m'he rist en cap moment ni d'ella ni del seu apellido. Jo simplement l'he cridat quan en aquest moment la van presentar allí. De fet, li ho he dit. Li dic aixina perquè aixina la van presentar. I ella m'ha explicat, això és un fallo que van tindre perquè no m'han preguntat com se pronunciava el meu nom. Si vostè d'ahir vol fer sang o vol fer pedra, és cosa seva. Jo crec que en ella ha quedat prou clar i si li ha ofès el que li haig de dir Fajardo, pues disculpe, però és com la van presentar. I no ho ha dit en cap mala intenció. Ho he dit en la intenció en la que se la va presentar.
Molt bé. Bueno, gràcies.
Val? Que quede clar. No, és que vull que queden clares les coses,
clar,
ni que vulguin enfrentar-me amb ningú.
Cada un està clar la seva opinió.
Vale.
Ja està, no?
Per tant, sempre mos culturitza, és una persona molt intel·ligent, té molta cultura, però d'ahir a voler ficar el ditet a on el té que ficar, pues no.
Bueno, vostès han fet una bandera política,
senyora
Herrero, vostè han fet una bandera política de la llengua i l'han tornat a ficar.
Evidentment, perquè per mi el valencià és el valencià i el català és el català.
Pues ja està.
I no tinc cap vergonya ni tinc cap por de dir-ho. Per això mos xoca el que la vicealcaldessa de Vila-real se'n vaig a defendre el català en Vila-real i diga que n'hi ha tres persones, tres funcionaris de carrera en l'Ajuntament per fomentar el català. I ara, per seu post, va una tercera pregunta sobre aquest tema. I és, en general, a l'equip de govern perquè me conteste qui vulga, com si volen contestar-me tots un per un.
Sí, demà de matí.
No ho sé, jo ho dic. Pensa aquest equip de govern que el Villarreal Club de Futbol nos hace mucho daño, tal y como manifestó la vicealcaldesa en el encuentro?
Yo li contestaré.
¿Y cuál es la lucha que lleva actualmente este ayuntamiento contra esta entidad privada por llamarse Villarreal Club de Futbol, tal y como ella dijo? Gracias.
Gràcies a tu. Jo li contestaré, ja que vaig ser jo la que vaig estar en aquesta conferència i ja que vostè diu que l'ha escoltada, doncs crec que l'explicació també la té. Allí es parlava precisament d'aquelles tasques que desenvolupem des de les administracions públiques per a la defensa del valencià, allà on podem fer un exercici per normalitzar la nostra llengua. Jo vaig comentar que la nostra campanya més d'èxit i que pensava que més havia unificat a tota la població vilarealenca i que crec que ningú té cap dubte i que dona igual que hagi vingut així Abraham Mateo en festes, que hagi vingut Patricia Sornosa a fer un monòleg o que hagi vingut qualsevol artista de renom que quan ha posat, s'ha atrevit a posar a les seues xarxes el nom de la nostra ciutat per equivocació amb una errata, que és escriure la denominació Villarreal, igual que és l'equip de futbol, doncs tot el món, independentment de la seva ideologia, del seu pensament o fins i tot del públic que recull aquest tipus d'artistes, que no sempre és el mateix, se li ha tirat de seguida a dir el nom és Villarreal, perquè crec que aquesta campanya que se va encetar així en l'any 94 i que ara, en el 2025, més de 25 anys després, estem tots crec que tenim claríssim que el nom de la nostra ciutat és Vila-real i que això havia sigut un motiu d'èxit, crec, per a la població de Vila-real en general i concretament per a la regidoria de normalització en particular. L'haig aportada qui l'haig aportada. I el que vaig apuntar precisament era que precisament el que ens fa mal a la resta de... És a dir, per què n'hi ha confusions quan ve un artista si fica la denominació malament quan sap que ve a Vila-real? Doncs perquè moltes vegades per aquest equip de futbol que té el seu nom per decisió pròpia perquè és una empresa privada i li fica el nom que a d'ell li pareix, vull dir, jo ahí no entre. Jo el que entre és en el que tenim un nom que és el nom castellanitzat de la nostra ciutat, que no s'ha normalitzat en cap moment i que, per tant, per a la nostra projecció internacional, tenint en compte que el Villarreal Club de Futbol és el nostre emblema més internacional, doncs que no tinga el nom normalitzat és el que més mal ens fa, per a que la gent sàpiga que això és Villarreal i que el Villarreal és el Villarreal Club de Futbol de Villarreal. Això és el que vaig explicar, no que ens fera mal el Villarreal, sinó que a l'hora de normalitzar, que és el que estàvem parlant allí, a l'hora de normalitzar el nostre nom i que tot el món entenga per què la nostra ciutat se diu Villarreal, doncs sí, que el club de futbol utilitzi aquest nom, però això no és una opinió de l'equip de govern, és una opinió de l'oponent, que l'oponent sóc jo. I sóc d'un partit molt concret, que és Compromís i que abans de dir a Bloc. I que en 2015, precisament el que era el meu portaveu, Pasqual Batalla, també ho va defensar i també va anar a demanar-ho precisament al president del club de futbol. Que Villarreal, així en este ple, estan vostès ja així presents, perquè estan Vox així en esta sala de plens, també s'ha portat al ple, s'ha debatut una moció que venia de la mà del grup excursionista de Villarreal i de l'Associació Cultural Socarrats per a normalitzar el nom i dels Lluïsos, efectivament. Vull dir que aquesta moció també s'ha debatit així en el ple i vostès han votat en contra en la seva consideració i nosaltres hem portat així aquesta moció i l'hem defensada. És a dir, que això no és un relat ni nou, ni que s'hagi inventat Compromís actual, ni que siga una cosa que a mi me va vindre de gust dir, no? És la meua opinió, i a qui conviden de ponent és a mi. I evidentment jo represento una institució, però jo quan parle per mi. Això faltava, de fet, afortunadament també, perquè crec que està bé que passen aquestes coses, quan se li va preguntar per el Ramon Bori, que no sé a qui, de fet, a mi el que m'al·lucina també i volia fer aquesta reflexió en algun moment és crec que Plataforma per la Llengua en la seva santa vida havia somiat en tindre tantes visualitzacions en un vídeo d'un fòrum en defensa de la llengua, eh? També vos ho dic, perquè no sé a qui li ha interessat que això transcendira quan era una cosa que teníem una invitació, mos havíem convidat a participar i estem així traient el debat dues setmanes després. És més, en premsa, quan ix, també havia passat ja una setmana que ningú s'havia enterat i resulta que de repent com un bolet doncs va eixir. I el senyor alcalde, quan se li va preguntar, se va pronunciar al respecte. El senyor Casabó, quan se li va preguntar, se va pronunciar al respecte. No sé si a vostè també li han preguntat i també s'ha pronunciat al respecte. És a dir, crec que el sentir que se va posar allí de manifest en quant a com ens afecta el nom de la institució Villarreal Club de Futbol a la normalització de la ciutat, és el que jo vaig voler expressar i evidentment ho he expressat des del meu punt de vista. Això s'ha passat per un pleno municipal i així té en contra. Pues ja està, pues ja ho tenim així. No?
Bé, bueno, jo crec últim, que... Això últim simplement no ho va dir, perdone, senyor alcalde, i se me n'ha anat el fil. Ah, sí. I a vostè la van convidar com a vicealcaldessa. Jo crec que com a vicealcaldessa se deuria haver un respecte perquè així no sols està Compromís o vostè antes el Bloc, així n'hi ha molts partits i cada un pensa d'una forma. Si vostè va com a Maria Fajardo, que pertany al grup Compromís, me pareix perfecte que diga el que pensa, però si va com a vicealcaldessa d'un ajuntament... Jo crec que hauria de tindre un poc de respecte en totes les idees de tots els partits que n'hi ha així, perquè a fi i a cap a tots ens han votat els ciutadans.
A veure, senyora Herrero, jo crec que ho estic dissant massa, crec jo, perquè això s'està convertint ja en un debat que no té ningú sentit. Jo crec que ha quedat meridianament que és la postura de cada un. Jo quan és d'ací de la porta de l'Ajuntament no deixa de ser l'alcalde mai, 24 hores, la senyora vicealcaldessa no deixa de ser-ho i vostè regidora tampoc deixa de ser-ho mai. Ni el senyor Abascal, quan se'n va en el de la motosserra i a fer les barbaritats que fa per ahir i tal, tampoc deixa de ser diputat nacional d'esta ciutat. No, és que tenen la pell molt fina vostès per a dir una sèrie de qüestions que no poden confundir a la ciutadania. És a dir, nosaltres se mos convida el que se mos convida i no tinc ningú dubte, i així no ho va deixar molt clar la vicealcaldessa, que ja no va parlar en nom de ningú equip de govern. Una altra cosa és a qui li interessa haver muntat el lío padre en això, que si mirem a qui li interessa és a vostès immediatament i després tots els mitjans de comunicació a nivell nacional que vostès manegen, evidentment, no? Perquè és que, vamos, és absolutament matemàtic.
Nosaltres no paguem a cap mitjà de
comunicació. No, jo li dic a vostè, no, no, pues a lo millor és que es volen, és que els tenen molta simpatia, perquè s'agradaria que, que governaren vostès. Però això pot ser la realitat, ¿vale? Aleshores, jo crec que la postura ha quedat meridianament clara, jo no he sigut mai partidari d'això, ho he deixat molt clar sempre, inclús quan pas qual va fer la proposta que va fer, que la entenc des del punt de vista del, i respectant l'espai polític que ells puguen representar en aquest espai, tenim que ser respetuosos. El Villarreal va néixer fa 100 anys, primer seria d'una manera com vostès ja saben, vam celebrar el centenari 1923, Foguetegaz i tots aquests noms que ha tingut, i va arribar un moment que Villarreal, perquè això era Villarreal, no era... Vam canviar el nom Villarreal després, i és una marca que val un dineral que evidentment no se pot canviar fàcilment. Que genera una confusió alguna vegada? És que això és obvio. És que això, si vostè ho nega també, pues, pues ja, és que és negar la evidència més clara. Que d'ahí a generar aquesta dificultat que estaven en un marc de debat lingüista, i és lògic que se pugui plantejar, si se demana en un moment determinat o s'exigisca d'algo que nosaltres no tenim ninguna competència perquè és un club privat, un club de futbol, i que és el que té que fer i és ell el que té que decidir, doncs és senzillament, doncs jo crec que vaig a dir la paraula encara que queda feo així, merdar on no n'hi ha, ja està, que és el que els encanta a vostès. Ara, a partir d'ahí, a mi, jo tampoc compartís que en la senyora vicealcalde se li ho vaig dir l'altre dia i tal i qual, que siga el club de futbol i el seu nom el que més mal mos fa. Jo no estic d'acord amb el mínim, perquè a mi el gran problema en el nom del meu poble el tinc en la R mayúscula i en el guioner del mig, de forma permanent. Allà on vaig. Villarreal en una R enorme o llevant el guió del mig. Per tant, no sé això que influís el club de futbol en Villarreal en el guioner del mig o la R mayúscula. I això és un drama en els ministeris i en tots els llocs. Així els ministeris envien tots, tots. La documentació dels ministeris en una R mayúscula enorme. Ens respeten que no som com el club, però ens foten una R més gran que este techo. És a dir, que, bueno, que és un debat que... Marquem-lo en el marc de la part sociolingüística i punto, ja està. Jo no sóc partidari, evidentment, ho he dit sempre, el Villarreal és el Villarreal i ells damunt ara tenen una dinàmica en el que s'ha convertit en l'equip d'esta província, no només de Villarreal. I d'això estem tremendament orgullosos. Hi van 24.000 al camp i dels 24.000, 9.000 són de Villarreal i el resto de fora de Villarreal. I per tant, evidentment, ells també volen cuidar aquesta història i me pareix bé, com a alcalde ho dic ben clar, no me vaig a ficar en esta qüestió i la meva opinió és esta, però respecte la de tot el món, que és el que vostès haurien de fer i no ficar el ditet i el ditet i el ditet i el ditet entre persones que jo crec que el que tenen que contribuir és a la convivència. Tenen moltíssimes coses més en esta ciutat, moltíssimes, que criticar de com està el carrer per estar enfrentant-nos en la llengua, en el nom del club. És que això s'està bé, així el que n'hi ha. Jo què sé.
Jo no he enfrentat a ningú, simplement bueno, estem dient que n'hi ha un respecte, perquè així tenim...
L'hem tingut tots.
Diversos grups.
L'hem tingut tots.
És l'únic que estic dient.
Alguna qüestió més, senyora Herrero?
No, simplement que torne a repetir i que consta en acta que el que està demanant el grup Vox és respecte. Moltes gràcies.
Pues consta en acta que demana respecte. No sé on s'ha trencat el respecte, però el demana. Continuem, senyor Llopico. No, senyor Duràs, senyora Serra, senyor Folgado, senyora Ana, senyora Gemma, senyor Jaume Llorenç. Jo.
Bé, com ja li va preguntar el plenari passat, ha passat un mes, seguís oberta una causa al juzgat en el que es troba imputada una regidora del seu equip de govern i també un funcionari municipal, si no tenim mal entès. I la informació que vostè ens ha autoritzat és només un accés parcial, estem estudiant això que significa, la realitat és que ni sa parcialitat la tenim, però bueno, estem estudiant-ho i esperem tindre aquesta informació que vam sol·licitar a la major brevetat possible. Però a part de tot això i de la informació que ens han anat facilitant els grups o no, la realitat és que la sensació que hi ha al carrer és que ningú els ha explicat res, ningú els ha explicat perquè es troba en aquesta situació l'Ajuntament, més enllà d'alguna filtració en premsa. La pregunta és, pues és clara, té vostè com a màxima autoritat d'aquest Ajuntament donar alguna explicació als veïns i veïnes de per què hi ha un cas obert on hi ha una regidora del govern municipal i també un funcionari municipal imputats ja des de més fa molts mesos?
Bueno, primer, senyor Llorenç, pues, diu molt poc de... un honorable senador d'Espanya, de l'estat espanyol, que no sabia ni que no se pot utilitzar la paraula imputat, perquè si en cas són investigats, jo no sé si vostè tampoc sap això, no? Perquè com
no sé, jo ho sento tots els dies no, en el Senat, la paraula imputat. Bueno, pues, pues, o sea, poder se pot, l'altre si és més, s'ajusta més o menys a lo que, a lo que
ja,
diu,
ja que la paraula
a lo que diu la, a lo que diu la, la norma o lo que regisga, però que se gasta, ja li dic jo que se gasta.
Jo lo que els seus companys fan en el, en esta estratègia d'emmerdar-ho tot, ja ho sé. Però independentment d'això, jo crec que en vostè pues, haguera exigit, i més quan està davant de companys i tal, no? I de persones que, pues això, que convivim en una ciutat i que pues, haver utilitzat el terme que toca, que és el que toca. ¿Vale? Així n'hi ha dues persones investigades, ja està, que és el terme adequat. En quant al tema de les explicacions que els tinguem que donar o no, bueno, jo crec que, al igual que en altres casos que han hagut en esta ciutat, he sigut tremendament escrupulós sempre en intentar respetar a lo que n'hi ha que respetar. Sé que vostès l'estratègia és el circo en aquestes qüestions, que és el que estan fent a nivell estatal, no li negue evidentment la gravetat de lo que està passant, no li ho negue a nivell estatal, no li ho negue, però bueno, jo també vaig escoltar àudios de Carlos Fabra de no sé ni los que he colocado, i ho vam conèixer tots i mos van passar i mos passàvem entre la gent en aquell moment, no? En aquella gravació que van treure alguns mitjans de comunicació en esta, en esta província, no sé ni a quantos he colocado, esta diputación yo lo que he hecho es esto, recorde els àudios de Zaplana, no? En allò que estoy aquí para forrarme, que hija de fruta que és l'Esperanza Aguirre, tot això si us en va a internet, és que mos estiguen escoltant, ho busquen, que tots aquests àudios estan ahí de la història de la corrupció del Partit Popular. Ara, què feia davant d'aquests àudios? No res, protegir-los, defendre'ls, ficar-se darrere i tal. Pues el senyor Sánchez no ha fet el mateix i este partit no l'ha fet el mateix. Però vostès ara volen dur això a nivell local. Pues si toca la campana i intentem generar també de que algo està passant ahí, de que també hi ha coses il·legals i rares en l'Ajuntament, ja ho van intentar de 2011 a 2014 en la firma d'alguns regidors i regidores que estan ahí en la seva bancada, que encara tinc ahí guardada, duemos a la Fiscalia Anticorrupció, el Casquat, les tapes i canyes, els perfumes, totes aquestes barbaritats que el poble ja es va veure qui eren i continuen sent els mateixos, vostès són els mateixos, no van canviar res. El Partit Popular de Vila-real sabem lo que és i el que aporta a este poble. I encara n'hi ha ahí restos d'allò i col·laboradors necessaris de tot allò que ara són els que intenten blanquejar aquesta situació. Per tant, és l'únic que n'hi ha. Jo continuaré fent el mateix que vaig fer. En aquells casos, quan se van produir, no vaig fer rodes de premsa, no vaig explicar què n'hi havia, no vaig entrar al circo que vostès volen que entrem. Ni ho vaig fer quan se mos va citar a nosaltres de juzgats per les denúncies que el Partit Popular mos havia ficat en este poble al Tribunal de Comptes, a la Fiscalia Anticorrupció. Però si he viscut un calvari en vostès, o sigui, vull dir jo que tot això ho conec. Conec on treballen, conec el que fan, no se preocupen. Aleshores, en este cas, és un tema, ho vaig dir, que en estos moments n'hi ha una investigació oberta per una denúncia que ha formulat una persona i la denúncia que ha formulat aquesta persona pues està investigant. I en el moment en què ahir se prenguen decisions dins del jutjat, que és lo que se, on se tenen que prendre, per cert, jo en la contestació que els he fet, en total transparència també els he dit, que han hagut, precisament, se'ls limita el dret d'informació perquè ha hagut un requeriment per part del juzgat per primera vegada, ara fa un mes una cosa així, perquè fins ara, com a Ajuntament de Vila-real, a nosaltres no s'havia arribat res i se li ha passat tota una documentació al jutge, que és el que ens ha demanat, i ja està, perquè ho analitzi. I ens ha dit que la major brevedat li ho passarem, ho hem elaborat tot, i se li ha passat al jutge, i el jutge ara mirarà tot això i dirà. I quan diga, no dude que farem la roda de premsa, que la faré, i explicaré tot el que tinga que explicar al poble de Vila-real. Ho explicaré tot, i evidentment pues, cada un assumirà les responsabilitats que tinga que assumir, depèn de lo que passe en aquest procediment, ja està. Si això és l'estat de dret, la gent té dret a denunciar, la gent que ha sigut denunciada té dret a denunciar a qui l'ha denunciat, si això no és veritat, per delicte de denúncia falsa, si hi ha moltes coses que arribarà un moment que així se sabran i se coneixerà, però mentrestant no tingui el per què dir algo que no forma part a l'Ajuntament de Vila-real, ni a este alcalde, ni a ningú li han dit res, no? I per tant, a partir d'ahir, l'únic que se mos demana és uns expedients i una documentació, se'ls passa. Jutges miren i ahí decidissin. El mateix que va passar quan vostès me van ficar tantes denúncies. Tot. En una vaig estar 3 anys i mig pegant voltes. 3 anys i mig. I ho van remitir a la Fiscalia Anticorrupció i com el crimen organitzat. Me comparaven en Julián Muñoz, en la firma d'alguns que estan ahí sentats. A Julián Muñoz, en la Pantoja, en els robos de no sé què. O sigui, vull dir jo, tot això per les meves memòries està ben guardat. Però bueno, tot això ho anirem recordant també al poble, perquè sapien com van intentar tombar este govern des de l'11 fins al 14, o fins al 15, no ho van aconseguir perquè malgrat tota aquesta parafernàlia que van muntar, inclús, que ho vaig ensenyar l'altre dia en la roda de premsa, que ho tinc guardat, jo som molt ordenat, el dia de reflexió de les eleccions del 2015, incomplint tota la llei electoral, van tirar un panfleto electoral per les cases, incomplint-la, que ja no vaig poder denunciar-ho perquè era la nit antes, on apareixia jo en la porta del juzgat en un paper. Claro, evidentment que no poden votar al senyor Benlloc perquè és un corrupto d'alguna manera, no? Ja és un gobierno. I esa foto no tenia res que veure en esta història, era una cosa totalment distinta, que havia anat al juzgat i a una altra cosa. És a dir, lo manipuladors que són, com falsegen la veritat, com intenten enmerdar de forma permanent. Entonces, perquè el poble de Villarreal estigui molt tranquil, tranquils, que les explicacions que se tinguin que donar se donaran, però evidentment se donaran en el moment en què se tinguin els datos i se respete l'acció de la justícia, que és el que hi ha que respetar, perquè si no, evidentment, pues, així anem a estar en un circo tot el dia, que és el que al Partit Popular li interessa i que estem vivint a nivell nacional. Torne a dir, i no dic que qui ho hagi fet no ho tinga que pagar i cada palo que aguante su vela i que caiga tota la justícia quan tinga que caure contra qui tinga que caure. Però bueno, torne a repetir, qui tinga il·lusió en veure i en escoltar àudios de responsables del Partit Popular, als responsables, que han sigut presidents de la Generalitat, president de la Diputació de Castelló, és a dir, qui tinga ganes d'escoltar se donarà compte com actuen uns i com actuen altres, ja està, res més. Alguna qüestió més?
Sí, no, jo igual és que m'he expressat fatal, perquè,
pues igual, sí, no
perquè sí, és el que tinc, que amb vostè sabeu que no hi ha manera d'expressar-se bé ningú des que estem així, no?
Ai, pues igual,
primer lloc, a vostè li molesta que parli d'imputats i vostè ens insulta, ens ha dit manipuladors i no sé quantes coses més, pues bueno, perfecte, això ja... La línia de la dignitat de cada un, pues cada un se la posa un boli.
No se preocupe.
En primer lloc, jo no li he preguntat per el procés judicial, és a dir, el procés judicial està on està, màxim respecte, tindrà els temps que tindrà i jo, la veritat és que evidentment ho desconeixem i respectem pues, que tinga els seus temps i que al final n'hi haurà algo. Lo que n'hi haisga, com vostè ha dit, però n'hi haurà algo. Per tant, no era la nostra pregunta. La nostra pregunta era més orientada a bueno, si va donar alguna explicació més allà de dir bueno, què està passant dins d'esta casa perquè puguen ocorrir aquest tipus de coses. I simplement faria un aclariment. Vostè ha intentat mesclar així que a vostè la denúncia del Partit Popular l'any 2011, no sé quantes coses més. Esta denúncia no ve del Partit Popular. El Partit Popular ni està en la denúncia, ni des de luego està en personatge. Per tant, qui ha fet la denúncia està també en el seu equip de govern. No és el Partit Popular. I això sí que crec que ha de quedar-se aclarit perquè ho ha mesclat i tot. Al final, el que li demanem, mire, ja sé que vostè no és molt amic de Pedro Sánchez, sempre ho ha dit, sense cap tipus de problema. A partir d'ara jo estic segur que encara serà menys amic de Pedro Sánchez, però ell va eixir i millor o pitjor va explicar que algo estava passant i que devia una explicació a la gent. El que li estava preguntant és si vostè anava a fer algo així. La resposta la tinc clara, dir que no ho va fer i que se va esperar a que s'acabi tot això d'alguna manera per fer l'explicació. Pues doni la pregunta per contestada. No va fer-ho fins que no hi hagi algun tipus de resolució judicial. I la següent pregunta que tenia, que l'havíem dit a la vicealcaldessa antes per el tema del Termet, de la sorpresa de que no funcionen els banys del Termet, que ens aclarisca.
Sí. Sí que funcionen. De fet, el que nosaltres hem volgut incloure ahir en la... Vull dir, sí que estan en funcionament i vostès mateixos ho hauran pogut comprovar si acudixen. I, de fet, nosaltres el que havíem demanat en l'esmena, que per això hem volgut també posar el del Termet...
Bé, doncs estem arribant a les 2 del migdia. Han sentit el que ha sigut el ple ordinari del mes de juny. Les coses estan aixina. No sé, cada un que traga les seues conclusions. Demà esta casa està oberta per el que vulgui fer algun tipus d'aclaració sobre el que ha passat avui en el ple de Villarreal. Fins demà.
Que celebra allí, nosaltres demanem a la empresa que fa la neteja de l'escola Natura que també faça...